Mapamundi, amb Quim Olivares.
Hola, bona nit. El conflicte de la República Democràtica del Congo afecta de ple la població civil. Ho diuen les Nacions Unides i avui ho ha constatat aquest programa després de parlar amb dos cooperants que són a pocs quilòmetres de la guerra. Els desgraciats congolesos han estat víctimes de pillatges, saquejos i violacions a mans del seu propi exèrcit en una espiral de violència que s'aferra a l'est d'aquest país, una àrea rica en minerals que ja va viure fa uns anys una sagnant guerra amb més de 5 milions de morts. Al programa també parlarem de Birmània, on els militars han sentenciat almenys 11 dissidents a penes de 65 anys de presó per haver participat en la revolta de l'any passat. És un nou cop contra el moviment democràtic que coincideix amb l'entrega del Premi Internacional Catalunya 2008 a dues birmanes, que es fa ara mateix al Palau de la Generalitat. I anirem en directe. I avui també ha arribat a Barcelona el vaixell de la pau, amb un centenar d'afectats per les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. Al programa podreu escoltar l'emotiu testimoni d'una de les japoneses damnificades per aquella explosió nuclear. Aquí comença
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Les Nacions Unides han denunciat avui els saquejos i pillatges que l'exèrcit de la República Democràtica del Congo està fent sobre la població civil a l'est del país, una zona castigada pels combats amb els rebels de Laurent Nkunda. Les forces internacionals constaten que des d'ahir, al vespre, les tropes regulars estenen el seu terror per la zona, on milers de persones fugen de la violència. Gemma Castanyer.
Mapamundi ha pogut parlar amb dues persones que viuen a la zona i que confirmen aquests atacs. El primer és Kambale Luatumba, cooperant congolès.
Hi ha hagut pillatge, assalts, agressions per part dels militars. Així mateix, els mateixos militars, els de les mateixes brigades, han saquejat a més les tres ciutats.
La situació és crítica. Milers de civils que viuen a Goma, la capital regional del conflicte, es desplacen cap al nord del país, cap a Butembo, on viu l'Iker Girion, cooperant basc.
De vez en cuando también llegan desplazados, porque una característica de los desplazados aquí es que muchas veces lo que hacen es acudir a casas de familiares y amigos. Entonces, si el familiar o amigo más cercano que tienen, pues desde Goma es a Butembo, pues viene hasta Butembo, ¿no?
Les tropes governamentals congoleses, amb el suport de dues milícies, una de local i l'altra de ruandesa, s'enfronten amb els seus efectius del rebel Congrés Nacional per a la Defensa del Poble, liderat pel general Tutsi Nkunda, que es va revoltar contra el règim de Kinshasa l'any 2004. Les organitzacions humanitàries sol·liciten que les Nacions Unides augmentin el nombre de cascos blaus al país. Kambale Luatumba, per la seva banda, demana que es pensi en la població.
Crec que l'ajuda humanitària és necessària. Els desplaçats han de rebre assistència de tota mena perquè estan desprovistos de tot. No tenen res de res, ni tan sols menjar. Els han fet fora de casa seva sense temps d'agafar res. Els cal sobretot menjar. No tenen res. Viuen de forma miserable.
El principal perill ara mateix és l'eventual caiguda de Goma. El general Nkunda ha amenaçat de prendre la ciutat, cosa que es tem que provocaria un desastre humanitari. De moment, l'UNICEF ja hi ha fet arribar una trentena de tones d'ajuda d'emergència.
I no deixem ni l'Àfrica ni aquesta zona perquè parlem de Ruanda, precisament un país fronterer de la República Democràtica del Congo. El president d'aquest país, Paul Kagame, ha assegurat que la detenció diumenge passat a Frankfurt, Alemanya, de la seva cap de protocol, Ros Kabuye, per la seva possible implicació en la mort del president d'aquest país africà l'any 94, pot perjudicar seriosament les relacions entre el seu país, Alemanya i França. Kabuye va ser detinguda a l'aeroport de la ciutat alemanya amb una ordre de detenció emesa per la justícia francesa. Ana Cortades.
Per segon dia consecutiu hi ha hagut manifestacions a la capital ruandesa en contra de la detenció, mentre a Frankfurt el president Kagame deia que l'arrest era un acte arrogant dels països que ho han fet.
I think Rwanda or Rose should also be able to...
Crec que Ruanda i la Rosa han de poder lluitar pels seus drets. I pensem recórrer el cas tant si hem de fer-ho a Alemanya, a França o on sigui.
Fonts de la justícia ruandesa han assegurat que estan a punt per detenir una vintena de ciutadans francesos suposadament relacionats amb el genocidi, tot i que el president no ho ha confirmat i no se'n saben les identitats. La mort del president Juvenal Habyarimana va portar un genocidi on van morir 800.000 persones.
Deixem el continent africà, anem al sud-est d'Àsia, perquè la Junta Militar de Birmània continua la repressió contra els protagonistes de la revolta pacífica del 2007. Avui s'ha sabut que ha sentenciat uns 11 dissidents, la xifra no ha estat precisada per les autoritats, a penes que van fins als 65 anys de presó. El judici s'ha fet a porta tancada dins una presó de Rangun. Es tracta d'un nou cop contra el moviment pro-democràtic birmà. Precisament ahir en el programa ens fèiem ressò de les paraules de dues veus de la dissidència a l'exili de Birmània que denunciaven precisament la poca implicació de la comunitat internacional per democratitzar el país. Es tracta de les guardonades amb el Premi Internacional Catalunya 2008, la doctora Cynthia Maung i la líder opositora empresonada Aung San Suu Kyi, a qui representa l'activista Zoya Pan. Aquest vespre han rebut el premi al Palau de la Generalitat i anem allà en directe. Maria Alba Gilabert, bona nit, endavant.
Bona nit. La doctora Maung i la representant de la Premi Nobel, Zora Pany, han recollit els guardons amb què es reconeix la seva lluita assistencial i cooperativa d'una banda, però també política en favor del poble birmà. Ho resumia així el president de la Generalitat, José Montilla.
Des de l'altra banda del món, Catalunya escolta el batec de la seva resistència. I les veus de Aung San Suu Kyi i Cynthia Maung són les veus d'un poble que vol viure en llibertat. Són veus plenes d'afany i de veritat, que mereixen ser escoltades incansablement.
Zoya Pan, la representant de Aung San Suu Kyi, es referia també a la Junta Militar Birmana i als seus intents per silenciar el seu poble.
By giving to Aung San Suu Kyi and...
Donant a Aung San Suu Kyi i a la doctora Cynthia Maung aquest Premi Internacional Catalunya, vosaltres no només heu desafiat els generals, sinó que heu trencat la censura i heu garantit que el món no ens oblidi.
Pel jurat, el que caracteritza aquestes dues dones és un coratge expressat amb estil, un cert llenguatge que a cop sembla constituir un realisme màgic a l'asiàtica i que tant en el seu contingut com en la seva forma es podrien associar precisament al fet que són dones.
Molt bé, moltes gràcies, Maria Alba. Bona nit.
Bona nit.
Mapamundi.
Més dividits que mai i estancats en unes negociacions de pau amb Israel, que de moment no han donat fruits, milers de palestins han commemorat avui a Ramallah el quart aniversari de la mort del seu líder, Yasser Arafat. El president Mahmoud Abbas ha acusat els líders de Hamas d'impedir la reconciliació nacional, mentre la franja de Gaza, la policia dels islamistes, ha impedit els atacs commemoratius que s'havien previst. Corresponsal a Jerusalem, Jenny Lozano.
El quart aniversari de la mort a París i en circumstàncies encara misterioses de Yasser Arafat ha servit per posar en evidència el pitjor malson del Raïs, un poble palestí dividit políticament i sense cap contacte físic. A Ramallah, milers de persones han onejat banderes palestines i del Fatah, el partit que va fundar Arafat, als peus de la Mukata, al Palau Presidencial, on descansen les restes del seu líder. El president Abbas ha fet un discurs molt dur on ha acusat els líders de Hamas d'impedir el diàleg interpalestí amb tota mena de pretextos. Mentrestant, a la franja de Gaza, la policia dels islamistes ha dissolt per la força algunes concentracions organitzades en memòria d'Arafat. L'any passat, una manifestació massiva de simpatitzants del Fatah va acabar amb una càrrega policial amb el resultat de 8 morts i més d'un centenar de ferits.
Precisament a la franja de Gaza, la situació de la població civil torna a ser alarmant després de 7 dies de bloqueig israelià. Avui Israel ha autoritzat el subministrament de combustible, però les Nacions Unides adverteixen que s'estan esgotant les reserves d'aliments de primera necessitat.
Així és, aquest matí Israel ha autoritzat l'entrada d'un carregament limitat de fuel industrial després de 6 dies d'aïllament total. Aquest combustible només servirà per reactivar la central elèctrica de la regió, que abasteix un 40% de la població, per un màxim de 30 hores, segons han informat fonts palestines. Però el bloqueig continua per tots els altres productes que entren a la franja procedents d'Israel, entre els quals els camions de menjar que distribueix l'Agència d'Ajuda als Refugiats de les Nacions Unides. Aquest organisme ha informat que haurà de suspendre el subministrament les pròximes hores si no s'aixeca el càstig col·lectiu. Israel ha decidit tancar totes les terminals frontereres com a represàlia pel llançament de més de 60 60 coets durant l'última setmana. Els projectils eren la resposta a la primera incursió militar israeliana a la franja en 5 mesos, que es va saldar amb la mort de 6 milicians de Hamas.
Gràcies, Jenny Lozano. Anem ara a Rússia perquè el president rus, Dmitri Medvedev, ha enviat avui al Parlament un esborrany de projecte de llei per esmenar la Constitució i ampliar el mandat presidencial de 4 a 6 anys. El moviment referma els arguments dels que diuen que el que es pretén de fons és que l'expresident i actual primer ministre, Vladimir Putin, es pugui tornar a presentar a les eleccions presidencials i ocupar així el càrrec durant 12 anys. Moscou, Natàlia Boronat.
En cas que aquestes esmenes s'aprovin, que ningú dubta de la fidelitat de la Duma al cap del Kremlin, el mandat presidencial a Rússia serà de 6 anys, en lloc dels 4 actuals. I el de la cambra baixa del Parlament passarà a ser de 5, respecte als 4 actuals. Segons el comunicat d'avui del Kremlin, aquests canvis afectaran el cap d'estat i els diputats que es trien als comicis presidencials i legislatius després que la llei hagi entrat en vigor. És a dir, no afectaran els mandats actuals. Medvedev va proposar aquests canvis dimecres passats durant el seu primer discurs a la nació amb l'objectiu, segons va dir, de reforçar les institucions polítiques. Aleshores, la premsa russa va especular sobre el significat d'aquestes esmenes i alguns analistes creuen que estan al servei de l'expresident Vladimir Putin per a qui pugui tornar al Kremlin ara per 12 anys.
Deixem Rússia i anem als Estats Units perquè la controvertida governadora d'Alaska, Sarah Palin, s'ha encomanat a Déu perquè li mostri el seu futur polític. En una entrevista a la cadena nord-americana Fox News, la candidata a la vicepresidència pel Partit Republicà ha deixat clara la seva voluntat d'aspirar a un càrrec de més responsabilitat, però no ho ha especificat, o en aquest cas no ha especificat quin càrrec podria ser. Cèlia Cernadas.
Palin ha confessat que seria molt emocionant poder deixar Alaska per accedir a una posició superior, però ho ha deixat en mans de Déu.
La fe és una part molt important de la meva vida. Sempre poso la meva vida en mans del meu creador. Déu, si hi ha una porta oberta per mi, en algun lloc, sempre prego. No em deixis perdre la porta oberta. Ensenya'm on és aquesta porta, fins i tot si està una mica escardada. Potser m'hi obriré camí, potser de forma prematura, però no em deixis que em perdi una porta oberta.
Palin, que esgota el termini com a governadora d'aquí a 2 anys, ha parlat del 2012 o el 2016 com a data per buscar aquesta oportunitat, sempre que sigui bona per a ella, la seva família i el seu país, ha dit. Després de la contundent derrota republicana a les presidencials el 4 de novembre, un sector del partit va acusar Sarah Palin d'haver perjudicat la candidatura de John McCain i d'haver aprofitat aquestes eleccions per promocionar-se. En canvi, és molt popular entre l'anomenada base republicana, integrada per grups cristians conservadors.
Les notícies en un minut.
Hem arribat a 3:15 del vespre, la repassem amb Victòria Vilaplana. Bona nit.
Bona nit, Quim. Comencem dient que Zapatero i Rajoy s'han mostrat d'acord a reforçar el control del sistema financer i a consolidar el paper d'Espanya en el debat mundial sobre la crisi. Tots dos s'han reunit durant el Congrés per preparar aquesta cimera de dissabte de Washington. El govern espanyol a tot això estudia impulsar noves línies de préstec de l'Institut de Crèdit Oficial per pal·liar la falta de liquiditat de moltes petites i mitjanes empreses. I els treballadors de Nissan radicalitzen les protestes i la marxa d'aquest matí ha acabat amb el llançament d'objectes contra la seu de la companyia a Barcelona. També hem parlat de la condemna de 17 anys de presó per als dos joves per haver cremat viva la indigent en un caixer de Barcelona. Acabem, com sempre, amb el temps. Aquesta nit, ruixats a punts de la meitat nord del país, que demà al matí podrien continuar puntualment. La cota de neu baixarà fins als 1.600 metres i demà fins als 1.300, coincidint amb un descens de les temperatures.
I ara el trànsit, en David Ubach. Bona nit.
Bona nit. Doncs un cop superades les complicacions habituals, l'estat del trànsit és ara molt plàcid. Així les coses, només hem de recordar que per accedir al monestir de Montserrat es mantenen les restriccions, és a dir, és tallada la BP-1103 i es dona pas alternatiu a la BP-1121. Pel que fa a Barcelona Ciutat, destaquem només un extrem sud de la Gran Via carregat a Vallvitge de sortida. Així doncs, és tot de moment i tornem a les 9.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Has vist l'edifici que estan fent aquí al davant? És com si estigués girat cap al sol.
És clar, l'estan fent així per aprofitar al màxim l'energia solar.
Per escalfar l'aigua?
Per escalfar l'aigua i perquè un edifici ben orientat és més fresc a l'estiu i a l'hivern necessita menys calefacció. D'aquesta manera, tu estalvies tot l'any.
Ho tindrem en compte, ara que busco pis.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Continuem endavant, 13 minuts, i arribarem a les 9 del vespre. Ahir ho recordàvem en aquest programa, el 90è aniversari del final de la Primera Guerra Mundial. Doncs bé, avui s'han fet cerimònies a tot el món per commemorar aquest aniversari. L'última ha estat aquesta tarda als Estats Units i una de les primeres a Londres, on tres supervivents de la Primera Guerra Mundial, tots tres de més de 100 anys, han commemorat el fet en una emotiva cerimònia al centre de la ciutat. Els tres homes han estat acompanyats per centenars de londinencs, a més de membres de les forces armades i, com no, del primer ministre Gordon Brown. Tots ells portaven a la solapa la tradicional rosella, que simbolitza la lluita dels aliats, que va acabar amb la signatura de l'armistici a les 11 hores del dia 11 del mes 11 de 1918. Anem a Londres. Núria Coromines, bona nit.
Hola, bona nit. Aquí a Londres, tres dels quatre únics excombatents britànics vius de la Primera Guerra Mundial han encapçalat la cerimònia principal de la jornada d'avui. Bill Stone, de 108 anys, Harry Patch, de 110, i Henry Allingham, de 112, tots en cadires de rodes, han estat acompanyats fins al cenotafi, un monument que honra la memòria dels homes i dones que van morir a la Gran Guerra i que es troba a prop de la seu del govern britànic. Allà, aquests ex-tres soldats han dipositat cada un d'ells una corona de roselles per recordar el milió de soldats britànics que van perdre la vida durant el conflicte bèl·lic. Més tard, a les 11 del matí, hora local, els tres excombatents, acompanyats de tot el país, han fet 2 minuts de silenci. L'activitat dels comerços, dels museus, dels aeroports, de les estacions de tren i d'altres llocs públics de tot el Regne Unit s'ha paralitzat totalment per recordar l'onzena hora de l'onzè dia i de l'onzè mes que va finalitzar la Primera Guerra Mundial i va entrar en vigor el Tractat de l'Armistici.
Gràcies, Núria. França també ha volgut commemorar aquest 90è aniversari de l'armistici, en aquest cas a Douaumont, escenari de la cèlebre Batalla de Verdun. Per primera vegada a l'acte no hi han assistit supervivents. París, Maria Rovira, bona nit.
Bona nit. Una sòbria cerimònia a la simbòlica fortificació de Douaumont, epicentre dels combats més cruents de la Gran Guerra, ha centrat la commemoració a França del 90è aniversari de l'armistici, un acte que Sarkozy ha volgut escenificar sota un marcat a caràcter europeu amb la presència del príncep Carles d'Anglaterra o el president de la Comissió Europea. El president francès ha demanat que es mantingui viu el record de tots aquells que van lluitar sota un sofriment desmesurat que va fer renéixer el desig d'una Europa unida tal com la concebem actualment.
És sobre la sang vessada pels soldats de la Gran Guerra i sobre el testimoni d'allò que van patir els supervivents que s'ha construït el gran somni de fraternitat i de pau que porta un nom, Europa.
Sarkozy ha retut homenatge a tots els que van participar a la guerra sense excepció, inclosos els que van ser afusellats per amotinaments davant la inhumana vida de les trinxeres. La commemoració d'avui s'ha fet per primera vegada sense la presència de cap supervivent dels soldats francesos que van lluitar al front, els anomenats poilus. L'últim, Lazare Ponticelli, va morir fa 8 mesos i va rebre funerals d'estat.
Gràcies, Maria. I a Bèlgica s'ha commemorat en algunes de les poblacions que més van patir els bombardejos. Als actes institucionals hi han assistit els principals dirigents polítics belgues. Brussel·les, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit. A Bèlgica, com no podia ser d'una altra manera, els principals camps de batalla de la Primera Guerra Mundial han acollit bona part dels actes commemoratius més multitudinaris, als quals s'hi ha de sumar els més institucionals, que han tingut lloc al monument al soldat desconegut de Brussel·les. Destaquem el de la població flamenca de Yeper, víctima dels bombardejos més sagnants i que va passar la història per ser l'escenari el 22 d'abril del 1915 del primer atac massiu amb armes químiques de la història, protagonitzat per l'exèrcit alemany que va fer ús militar del gas mostassa per primera vegada. A Yeper, el primer ministre flamenc, Chris Peters, ha suggerit que d'aquí a 10 anys s'hi creï la declaració de la Porta de Menent, amb motiu del centenari de l'armistici. 30 quilòmetres al sud, a la localitat de Kortrijk, el primer ministre belga, Yves Leterme, ha coincidit amb Tadatoshi Akiba, l'alcalde d'Hiroshima i president de l'organització Majors for Peace, o Alcaldes per la Pau, que ha demanat a Leterme que lluiti per un món sense armes nuclears.
Gràcies, Oriol. Aquesta visita de l'alcalde d'Hiroshima a Brussel·les ens serveix per saltar de la Primera a la Segona Guerra Mundial i relacionar-ho amb Catalunya. Aquest matí ha arribat a Barcelona el Peace Boat, el vaixell de la pau, on viatgen un centenar d'ibakushas. Ibakusha és la paraula japonesa que designa els afectats per les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki l'agost del 45. I és que el projecte busca suports a tot el món per eliminar les armes nuclears. Una de les persones que hi viatgen és Setseku Turlou, de 76 anys, supervivent d'Hiroshima. Amb ella hem parlat de com aquells fets li van canviar la vida i també dels seus anhels i les seves pors. És un reportatge d'Albert Manyà i el muntatge musical de Salva Pou.
L'amenaça.
I am inclined to say more. It's more dangerous today.
M'inclino més a dir que és més perillós avui del que ho era fa 63 anys. En aquell moment només els Estats Units tenia 3 armes nuclears. Però ara tenim 8 o potser 9 estats amb armes nuclears. La proliferació és horrorosa i com més països en tenen, més augmenta el perill que s'utilitzin. Comprenc que el nombre de bombes s'ha reduït des que Moscou i Washington van fer l'acord. Però acorden reduir al mateix temps que estan fent armes més destructives. Això és un doble joc.
Apologia de la pau.
First we have to find out what's going on around us.
Primer hem de trobar què està passant al nostre voltant, al nostre món. I per fer això hem d'educar la gent. La gent ha d'aprendre la realitat a través de l'educació per la pau, l'educació pel desarmament. I quan aprenguem com n'és de perillós, confio que ells comencin a fer alguna cosa, com comunicar-se amb els que prenen les decisions.
La responsabilitat.
Ningú de nosaltres estem informant-los prou de què vam viure. Penso que tots estem fallant en això. Al Japó, al Canadà... El més important és que ells coneguin el passat, perquè ningú pot fer plans per demà i el futur sense saber d'on venim. És imperatiu que tinguem aquest sentit de la història. Només llavors podrem prendre decisions responsables pel futur.
Fer el pas.
Va ser una experiència tan traumàtica que va afectar psicològicament. I alguna gent encara no està preparada per mirar enrere. No volen parlar sobre un passat dolorós. Entenc que no podem forçar-los a aquest procés, ja sortiran al moment oportú. Però la gent que ja ha fet el procés poden sortir i dir: «Ei, ara veig el significat de la meva supervivència. I això és el que he de fer, aquesta és la meva missió. Advertir el món de l'horror de l'arma nuclear». Però no puc dir que tots els supervivents comparteixin el meu sentit de la missió. Amb temps, confio que acabi sent així. No ens queda gaire temps.
En què sóc útil?
Sóc algú que ha vist el que la majoria de la gent a la Terra no ha vist. L'infern a la Terra produït per aquella bomba. I tinc la responsabilitat moral d'explicar-ho a la resta del món. He d'avisar el món de què passaria si no anem prou amb compte. Mai més ha de ser utilitzada. Aquest és el significat de la meva supervivència, el meu sentit de la missió per salvar la resta del món.
Reviure els fets.
Normalment, la nit abans de fer grans discursos, m'assec i començo a escriure les coses que vull explicar l'endemà. I llavors començo a plorar de forma incontrolable. Ploro. Ningú ho entén, excepte el meu marit, que ve al meu costat i m'abraça i em dona suport. Però la gent pensa: «Sóc forta, sempre estic parlant». No. Cada vegada que preparo un discurs, el meu cor sent un dolor especial.
La salut.
Com molta altra gent que era a la ciutat en aquell moment, vaig tenir símptomes comuns com hemorràgies internes, la pèrdua de cabell i problemes d'estómac. Estava bé, però no fa gaire temps els metges de l'hospital de la bomba atòmica d'Hiroshima van identificar-me un problema de tiroides. És un diagnòstic molt habitual entre els supervivents. I la pressió sanguínia alta, Però amb la medicació tot està sota control. Encara estic bé després de viatjar pel món i difondre el missatge.
El punyent testimoni de Setsuko Turlou, de 76 anys, supervivent de la bomba d'Hiroshima. Aquí a Mapamundi repassem ara altres notícies en format breu. L'exèrcit del Pakistan busca uns blindats segrestats pels talibans.
Forces talibanes, sense disparar un sol tret, han capturat 13 camions que anaven a l'Afganistan per abastir les tropes de l'OTAN, carregats de combustible, blat i vehicles militars, però no armes ni munició. També avui, un suïcida s'ha immolat a la ciutat de Peshawar, al nord del Pakistan, i ha mort 3 persones.
L'expresident de Taiwan l'han traslladat a l'hospital poc després de ser detingut.
Chen Shui-bian denuncia que la policia l'ha colpejat durant la detenció, que és conseqüència d'una investigació per un presumpte afer de corrupció, enriquiment il·lícit i blanqueig de capitals. L'obertura del cas es va produir el mes de maig, pocs dies després que abandonés el poder i perdés la immunitat.
La contraportada.
Acabem el programa a Bagdad amb una bona notícia, o potser hauríem de dir una mitja bona notícia. Aquesta setmana ha obert les portes al públic a la capital iraquiana, sota estrictes mesures de seguretat, una fira internacional empresarial. És la primera vegada que s'hi fa des de la invasió anglo-nord-americana del març del 2003. A l'entrada del recinte uneixen les banderes dels països participants, bàsicament els Estats Units, Alemanya, l'Iran, Síria i el Líban, a més d'empresaris locals. Fins aquí la bona notícia i, a partir d'ara, la no tan bona. Es dona la circumstància que no hi assisteix directament cap empresari estranger, és a dir, només hi prenen part representants iraquians de les companyies de fora. I és així perquè ningú s'atreveix a enviar el seu personal davant l'encara precària seguretat que hi ha a l'Iraq. Aquesta fira va començar l'any 1964 i fins al 2003 se celebrava anualment amb la presència d'empreses estrangeres que no els importava fer negocis sota el govern del dictador Saddam Hussein. Ara no hi és el tirà, però en canvi no hi ha seguretat. Gràcies per seguir-nos. Bona nit i fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Marta Jerez i Mercè Muñoz. Control de so, Júlia Aparicio. Direcció i presentació, Quim Olivares.